La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 20 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que... Espera, que em diuen que tenim per aquí l'alcaldessa de Barcelona.
Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti?
Doncs bé, ja que la tenim per aquí, res, recordar-li que diumenge, diada de Sant Jordi, els de Ràdio Estel serem a Rambla Catalunya, que si tingués a bé venir una estona, estaria bé.
Que tengáis una feliz fiesta.
Vale, poc, entès, missatge captat. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui les dedicatòries de Sant Jordi seran les grans protagonistes d'aquesta secció. Quina és la frase més cursi que us han dedicat mai en un dia com aquest? Sou d'expressar els vostres sentiments per escrit o en persona? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això, però també dels millors cafès que hi ha al mercat a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia preguntem per la nova llei del benestar animal. Ja fa un mes que es va aprovar i volem saber què en sap la gent del carrer de tot plegat. Saben que si volen un gos hauran de fer un curs? I els que ja en tenen una casa, saben que també l'hauran de realitzar? Què en pensen de tot plegat? En parlarem amb el nostre expert del dia, Ricard Adán, veterinari i etòleg clínic.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I aquest dijous, que seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig, és per això que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona segons el darrer baròmetre de la juntament com el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions anirem debatent els diferents partits polítics que ens visitaran avui a la caravana.
I avui posem sobre la taula el debat sobre l'habitatge. Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Joan Ramon Riera, regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller de districte de les Corts, i a l'altra banda de la caravana Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya i consellera del districte de les Corts.
I ahir es va acomiadar, però encara no ha marxat. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com cada dijous en aquest programa, també volem ser educats.
Segons els darrers estudis publicats, els joves dediquen a les pantalles el temps que dedicaven abans a l'activitat física. De fet, la mitja de temps que dediquen a les pantalles és de 3 hores i 20 minuts al dia. És per això que ens preguntem, fins a quin punt és bo o dolent deixar els nostres infants davant de les pantalles? N'abusem els adults i així eduquem la canalla? En parlarem de tot plegat amb Jorge Flores Fernández, director de Pantalles Amigues, i amb Marta Portero Treserra, neurocientífica i membre del manifest Infància i Pantalles.
I cap a les 5 de la tarda rebrem una de les grans actrius de Catalunya per parlar de la seva trajectòria i la darrera obra de teatre en la que hi actua, Núria.
Vicky Peña, actriu de cinema reconeguda a pel·lícules com Secretos del Corazón o La Casa de Bernanda Alba, però sobretot del món del teatre amb actuacions de luxe com El Temps i els Conway, Sweeney Todd o Un tramvia llamado Deseo. Ara Vicky Peña comparteix escenari amb Núria Espert, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas i Candela Serrat en una obra del dramaturg Alejandro Palomas i dirigida per Mario Gas, La Isla de l'Aire, que podem veure aquests dies al Teatre Romea de Barcelona.
I un dia més rebrem a Ruth Caral, que ens portarà un nou reportatge social. Els connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem de sostenibilitat i música amb Baixa Miró.
Amb Ruth Caral parlarem de periodisme i pau. Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs de detectius i de misteri, i amb Baixa Miró ens descobrirà una nova proposta sostenible.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui havia d'haver estalquejat Vicky Peña.
Sí.
Que, òbviament, s'assembla bastant a la seva mare, la Montserrat Carulla, una gran i estimadíssima actriu al nostre país,
i
que us he de dir que a mi em desprenia molta tendresa a tot arreu on apareixia, però dit això, i com sempre diu la Núria, no té massa recorregut aquest estalqueig, perquè sentint-ho molt no té xarxes socials.
Vaja.
Però avui he decidit que estaria bé, ja que el programa de Sant Jordi el farem compartit amb alguns dels presentadors de la casa, d'estalquejar la presentadora del magazín del matí, Mercè Raga.
Ai, m'encanta!
M'agrada molt això.
Sí.
Draps bruts, va.
No cal ser gaire Meirellès per saber que l'aprovaré per voler ser del Solsonès, però anem a veure quines perletes ens trobem en el seu perfil. El nom...
M'agrada molt que diguis perletes, perquè ella diu molt allò de perle.
Sí.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí, sí.
Ostres, doncs mira, ha sigut una coincidència.
Tenim dues perles aquí a Radio Estel, que són Mercè Raga i Marta Jarque. Elles són les perles.
Doncs el que estava dient, el nom de l'Instagram se'l podria currar una miqueta més, no? Mercè... Perdoneu.
Ui, tot bé?
M'he quedat sense veu. Es diu Mercis Gram i ja només cal veure la seva fotografia. O sigui, la seva biografia, perdoneu. Només posa Merci, que dit així sembla que doni gràcies per entrar al seu perfil.
Jo li deia això.
És bona aquesta.
Per entrar a la ràdio li deia Mercis Gram.
Bé, sí, justament en català potser no seria el millor nom per posar-hi el seu Instagram, però bé, m'encanta perquè penja tot tipus de contingut. Últimament, més de Ràdio Estel que d'ella mateixa, també us dic, però es nota que s'estima molt i molt el seu equip. Ara bé, Mercè Raga fent un TikTok no té desperdici. És de la cançó Formentera de l'Aitana i se la veu a ella, amb les que imagino que són les seves nebodes fent un TikTok. Al principi, molt bé, però a mesura que avanci el ball, doncs Mercè Raga es perd una miqueta de la coreografia.
No va passar res.
Però jo i Núria Ros te n'ensenyem, Mercè, no pateixis.
Ara, ara.
Ara bé, el vídeo que no m'esperava per res del món és el del 23 de desembre del 2020, que en aquest vídeo la veiem menjar-se una guioza,
sí.
I el que no m'esperava és que després comenci a ballar sevillanes i flamenco.
Mira.
Sí, és un contingut digne d'admirar, la veritat, i per ser com és ella a les xarxes socials i en la... En la vida real, diguéssim, sí. L'aprovo.
No, no, aprovada no. Aprovada no.
Matrícula d'honor.
Un 10 per Mercè Raga. Bravo!
Bravo!
És que a mi em costa molt donar 10s. Sí? Li dono un 9,8.
Oi!
El chico duro.
Mercè Raga, si vol recuperar aquestes dues dècimes, haurà de passar per la caravana.
Exacte.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, tinc la mania, no sé si perquè treballava de monitor en menjadors, que la gent que dina amb mi, en llocs familiars, no aquí la feina, em poso bastant nerviós amb les posicions que adopten. Que si mengen amb la cama creuada per sota del cul, que si mengen amb el mòbil a les mans, que si mengen amb el cul a la punta de la cadira, que això ho fa molt, la meva àvia sempre li cau algun moc, pobreta, que si mengen amb els braços escarranxats a la taula, és a dir, que no deixen comoditat a les altres persones. En fi, que m'hi fixo molt i sempre em surt la vena tieta en aquells moments.
No vas dir que deixaríem de fer-ho, això?
Sí, però és que encara tinc... Això ha de ser progressiu.
El tietisme, i mai més millor, mai tan millor dit en aquesta ràdio, el tietisme és una religió per tu, Andreu.
Sí.
Sí, 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 això va així. Ho dius la gent que...
Doncs que et veu a tu a punt d'entrar al metro i no té la decència d'aguantar ni que sigui una miqueta la porta perquè puguis entrar. Una mica de solidaritat, si us plau.
Estaria bé, estaria bé. Sí, què et fa feliç? Sí.
El canvi responsable que he fet en aquest any, ho dic perquè ahir el meu company de pis ens va fer una proposta indecente de sortir de festa i vaig dir que no rotundament. O sigui, no m'ho vaig ni pensar.
Et trobaries malament.
Sí, 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 sí. No, no, no.
Trobaries malament.
No, no, no. No.
T'he de dir que sí que és veritat que en un any de diferència... Ha agafat moltes més responsabilitats i és... Sí, té més de
tinc
cap.
Tinc més seny.
T'ho diu una persona que va treballar més l'any passat.
Està madurant. Està madurant.
Propòsit vell, què? Com
doncs,
el tenim?
Era fer anar l'air fryer.
Sí.
I efectivament ho vaig fer, i vaig fer patates fregides. Us he de dir que és molt còmode, perquè no has d'estar pendent que se't facin més o menys, perquè la màquina ja se't pare sola, i tu de mentres doncs, pots anar a mirar una sèrie, pots anar a fer el cigarro, pots el que vulguis, sí, sí. Ho deixes allà i vinga, la màquina treballa, tu.
Està molt bé. Està molt bé. Propòsit nou.
Doncs mira, avui Núria Ros m'ha dit una veritat com una casa, i és que hauria de menjar llegums perquè en la meva dieta no en menjo. Aleshores...
Menges molta pasta, Andrew.
Sí.
Menja pasta.
Sí, bueno,
sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Al final tindré cara pasta, però bé.
Dit això,
el meu propòsit per demà és portar llegums.
Ostres, no
verdures,
fas molt malament llegums. Un divendres...
Ja... Però és el que n'hi ha, tu.
No, no, sí, ho aplaudeixo.
Una bona mania de cigrons, una cosa així.
Sí, 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 com les que es fan Núria Ros.
Ja donaré la recepta.
Ara. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Obrim també la cara B d'aquest programa. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui el primer gran protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és el cafè.
Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Vamos a ponerle fe.
Us agrada o no? la cançó.
A mi tot el que tingui a veure amb el cafè m'agrada.
Sí, sí. Sí, oi?
Sí.
Val. Doncs molta atenció, avís per navegants, perquè si sou dels que us agrada el cafè de veritat, repeteixo, insisteixo, de veritat, és a dir, no aquelles persones que es posen un rajolí de cafè i 10 litres de llet.
Re. Els de veritat són els que amb cafè sol no ens en posem sucre mai.
Exacte. Aquests com persones com tu.
Sí, sí, sí.
Oi? Val, doncs us recomano que agafeu paper i bolígraf o el mòbil mateix, perquè els temps canvien i evolucionen, perquè el que us explicaré ara crec que us interessarà i molt. Abans de res, però, cal posar context a tot plegat. I és que a dia d'avui hi ha persones que prenen cafè per passar el dia amb un mínim d'energia, sí. Podríem dir, per tant, per sobreviure, no?, un dia ple d'obligacions i rutines.
I
en canvi, hi ha altres persones que prenen cafè perquè els hi agrada, perquè els hi encanta el seu gust, per tant, podríem dir que ho fan per plaer. Dit això, amb quin grup de persones us identifiqueu? Que és una mica la línia del que dèiem abans, eh? Persones que fan cafè sols.
Jo estic entremig. Perquè el cafè sol sense sucre no me'l veureu.
No, eh? No,
i un americà, per exemple? Un cafè americà?
Perdona...
El cafè amb aigua.
Ah. Un cafè més llarg del...
Sí, jo saps què passa? Que sempre li poso sucre.
Uf.
Bé, estàs a mig camí.
Sí, estic a mig camí, sí, sí.
Vosaltres?
Jo les dues.
Jo soc del team de... Faig una pregunta per què trieu,
no, sí, sí, sí. No, jo soc del team de l'Andreu, desgraciadament també hi poso sucre sempre. Em sap molt de greu, estic iniciant-me en el món del
cafè.
La
pregunta no era si poseu sucre.
No, exacte. Però vull dir, m'explico.
És a dir, si vosaltres us haguéssiu de prendre un cafè sol, sense sucre, l'odiaríeu o us el veuríeu, encara que no fos...
Ens el veuríem, sí.
Exacte,
sí.
Doncs sí. Podem dir que a poc els està agradant el cafè,
sí,
de veritat.
Sí, sí.
Eh? Doncs, dit això, el que us considereu grans amants del cafè, que entenc que més d'un oient s'identifica dins d'aquest grup, estigueu molt atents i atentes, perquè ara us diré quin és el millor cafè molt, és a dir, molido, perquè sí. Cafè molt són una miqueta estrany, que podeu comprar. Val? Us agrada la idea?
Molt
sí.
Bé.
Vinga.
Sí, sí.
En aquest cas, qui ha dictaminat sentència, és a dir, qui ha arribat a aquesta conclusió, ha estat LOCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha fet una extensa anàlisi de cafès valorant quin d'ells té la millor qualitat, el millor preu i també la major quantitat de cafeïna, entre altres indicatius. Per tot això, l'Organització de Consumidors i Usuaris ha conclòs que el millor cafè del mercat a dia d'avui, apunteu, és de marca blanca, cosa que ens agrada i molt, i alerta perquè val la meitat de preu que el de les primeres marques.
Ui,
detall això importantíssim.
Sí, sí.
Val? Perquè moltes vegades ens fixem en les marques més reconegudes, perquè, mira,
perquè sí.
No les direm, és igual.
Sí,
eh?
Jo reconeixo que soc molt tiquismiquis amb el cafè i compro marca molt coneguda.
Clar, però... Alerta amb el que diu aquest estudi, perquè moltes vegades és el que diu,
clar,
són molt tiquismiquis, però hem provat els altres cafès d'altres marques?
Correcte.
Sí.
Sí.
Jo t'he de dir que ho noto només amb una marca de cafè, en concret, que no diré, que és marca blanca d'un supermercat.
Que no t'agrada, és a dir, que trobes diferència.
Sí, hi trobo molta diferència.
Jo, com que és la que compro sempre, sí que la diré, que és la Batza. Jo sóc la Batza.
Ah,
clàssic.
Sí.
Bé, com dèiem, detall importantíssim, i és que moltes vegades ens fixem en les marques més reconegudes, quan els productes més bons i de més qualitat també estan en les marques blanques.
Sí.
Val? En aquest cas, com us deia, aquest cafè és del cafè molt... Molido, és que em sona super estrany dir cafè molt. Mescla d'Auchan. No sé si el coneixeu. Val? Per si us interessa, val només 5,80 euros al quilo. Per tant, està bé de preu. I el podeu trobar en supermercats com ara el Campo. L'he de dir.
Sí, sí, sí.
Val?
No, de fet, Auchan és, és el Campo.
Exacte.
Ah.
Exacte.
Va néixer a França
i
allà es diu Auchan.
Si busqueu una foto per internet ja veureu que us sonarà.
Sí, sí, sí.
És molt clàssic. Si aquest no us convenç, doncs en el número 2 del rànquing hi trobem el cafè molt natural del supermercat Carrefour, que té un preu de 5,44 euros al quilo. Per tant, també està bé. I en el número 3 del cafè molt de Marcus, que podeu trobar a l'Aldi i val gairebé 6 euros al quilo. Aquestes tres opcions són les que ha dictaminat l'Organització de Consumidors i Usuaris. Per tant, si ho voleu provar,
sí, tant,
endavant.
Està molt bé.
Si sou més exquisits com Joan Trias i no us importa gastar-vos una miqueta més en cafè, doncs que sapigueu que en el quart lloc hi ha el cafè molt, molido, crema, de gust clàssic de la base. La base?
La Batza.
La Batza, que val ja 12,48, o fins i tot el cafè molt natural de cafès Candelas, que ja s'enfila gairebé fins als 12,50 euros.
Ui.
Que podeu trobar, per cert, a gairebé tots els supermercats. Per tant, avui ja sabeu quins són, no?, a dia d'avui els millors cafès del mercat, en relació amb, recordo, qualitat, preu i quantitat de cafeïna, molt important també. I recordem que liderant el podi trobem aquest cafè molt mescla d'Auchan, que podeu trobar al Campo. Avui m'he disfressat d'experta en cafès.
Molt bé, m'agrada molt.
Jo ho faré, el provaré.
Sí, jo també.
Sí,
jo també.
Sí, sí.
Farem tas de cafès. Sí, sí.
Això m'agradaria molt,
Sí,
fem-lo.
Vinga, m'ho anoto.
Vinga, cadascú va sí, a buscar un supermercat
i fem un tastament directe un dia.
Sí, home, i tant.
Va,
per
fet,
què no?
Fet.
Per què no? Més cosetes, va, Núria.
Sí, va, i és que en un dia com el d'avui també vull que parlem d'amor.
Home.
El que mou el món. Estem d'acord, eh?
Sí, home, sí. I tant.
I és que tots i totes ho sabem, aquest diumenge, 23 d'abril, se celebra la Diada de Sant Jordi a Catalunya, i aquest, hem de dir, és un dia on predomina i molt l'amor, ens agradi o no, val? Sí. Aquest és un dia molt i molt especial, de molta cultura popular, de molts llibres, de moltes roses i de molts enamorats. Clar, quan estàs enamorat t'agrada molt aquest dia.
Sí, eh?
Sí.
Quan no ho estàs, potser et fa més rabiat.
No. I quan ho estàs però no et correspon, ai...
Això volia dir.
Ai, això és... Això volia dir. Ràdio.
Clar, és per tot això que a les portes d'aquesta diada vinc a fer un favor a totes les parelles d'enamorats i enamorades de Catalunya.
Molt bé.
Val? Perquè aquest any no la pifieu i no dediqueu frases cursis a les vostres parelles. Val? Perquè sí, amics i amigues, no hi ha res pitjor que intentar ser romàntic i quedar-se en l'intent.
Ara.
Així, en línies generals, us han dit mai una frase o una paraula d'aquelles que hàgiu dit? Intentar lligar amb vosaltres i que hàgiu dit... On me vas dient això? Saps la típica frase? Se te ha caído el papel, el que te envuelve, bombón.
Ui! Oh! Oh!
Això em refereixo.
Horrible.
Això em refereixo.
No.
Hi ha gent
no,
molt hortera, eh?
No
m'han dit hortarades.
No, així... No, així, tan important.
Jo un dia en una discoteca em vaig sentir una, un noi de davant li va dir una... Ai, no me'n recordo ara, eh? Algú tenia a veure amb el gel del cubato. Se te ha caído el hielo, no lo cojas, que si no se va derritir. Derretir.
Ai,
és igual, és per donar una mica de
xitxa. Oi.
Abans de compartir les frases, que recordem, sí, avui donaré tips perquè, sisplau, no sigueu cursis dedicant frases romàntiques,
sisplau,
a les vostres parelles o persones especials.
Podeu ser romàntics sense caure en aquest cursisme.
Exacte. Sí. Val? Abans de compartir les frases, que són edició especial Sant Jordi,
sí,
us recordo que La Caravana és un programa distès, eclèctic.
Ara.
Amb humor.
Ara.
No, he dit perquè a vegades...
Fresc.
Sí, jo sono molt hater, però són frases sota el meu punt de vista cursis.
No sones molt hater. Ets molt hater, sí.
Ah, molt bé. Ai. Perfecte, vinga, va. Som-hi amb la primera frase que mai dels mais, sota el meu criteri, heu de dir a les vostres parelles si no voleu que us deixin a l'acte, si no voleu quedar solters i solteres per Sant Jordi. Mataria 1 milió de dracs per veure't somriure.
Ai.
A veure, hooligan.
Hooligan, eh? Clar.
Escolta'm una cosa, potser no fa falta.
Ai, per favor.
Matar dracs,
clar,
no?
Igual...
Sí. Ha quedat molt
per fer somriure la teva parella.
Una mica patriarcat aquí, eh?
També.
Bastant.
Ah, són molt. Totes aquestes frases tenen un denominador en comú i és que són molt... Ara em surt.
Patriarcals.
Exacte.
I, de fet, molt poc animalista, aquesta.
Sí.
A veure, hooligan, què vols dir? Mataria tots els dracs. No és
clar,
més fàcil
clar.
Fer una abraçada a la
I
teva
ja està,
parella?
Per exemple.
Sí, ja està.
Per tant, a vosaltres no us agradaria
no,
que us la deia.
No.
Val,
sí,
doncs mira.
Crec que m'enriuria la seva cara.
Exacte. Home, i tant. Sí. Per tant, descartem el hooligan. Jo crec, sí, que els oients coincideixen amb nosaltres, val? Anem a la segona. I com el drac li va dir a la princesa, avui estàs... per menjar-te. Escolta,
perquè això és frase humorística. Més que romàntica, no?
Tros de cursi.
Però a mi em diuen això...
T'enoca.
Esclato a riure, eh?
Sí.
Clar. Escolta'm, imagina't... Estàs començant amb una persona i de cop et ve, et dona una rosa i et diu... I com el drac li va dir la princesa, avui estàs per menjar-te. De què vas?
Ai.
De què vas?
Clar.
Això no pot ser. Vull dir, a mi el dia Sant Jordi em dius això i et deixo a l'acte.
Escursilada.
Com que, com va dir el drac, la princesa, estàs per menjar-te? No sé. Ho trobo molt poc romàntic.
Sí.
També
tant,
et dic, la creativitat d'aquesta gent...
Déu-n'hi-do.
Bé.
El pitjor de tot és que aquestes frases es diuen molt més del que us arribeu a imaginar.
Sí,
eh?
Sí, jo m'estic imaginant el post Instagram amb aquesta frase, però... De... És que ja
sí, sí, sí. Bé, va, anem a la tercera.
Ai, va.
Drac, amb cova pròpia... Busca princesa per viure històries apassionades.
Escolta'm, carinyo.
Què és això, un anunci de Wallapop?
Ara, queda't a la cova una mica i reflexiona.
Drac, amb cova pròpia, busca princesa per viure històries apassionades.
A saber com tens l'habitació de casa ta mare per dir que és una cova.
Exacte.
I ja està.
Et dic una cosa. Drac amb cova pròpia. Ara sembla ser que els dracs ho tenen més fàcil per comprar,
sí,
un habitatge que les persones.
Veus? També és veritat,
vull
això.
Dir,
també és veritat.
Surrealista.
Sí, sí,
no
sí.
sé, amb lo senzill que és dir que passis una bona dia de Sant Jordi, anem a fer un vermutet
ja
molt
està,
català.
Ja
i la paraula més bonica del català, t'estimo.
T'estimo.
Oh.
Ja està.
Sí, sí, t'estimo. Bé, en fi, aquestes són només tres de les moltíssimes frases que, repeteixo, insisteixo, sota el meu criteri, mai hauríeu de dedicar a les vostres parelles, i si en voleu saber més, doncs, internet.
Sí, sí.
Us han agradat o no? Us he deixat eclèctics, eh?
Sí, espereu que portessis més.
Frescos.
Frescos, com el peix.
Sí.
Déu-n'hi-do.
És que ens ho passem tan bé.
Faci riure que
no.
És tan divertit que un programa així, de veritat.
Sí.
Núria Ros, pel carrer, el diumenge li podries dir una frase d'aquestes al cul.
Si us plau.
Seria molt divertit gravar la reacció.
Recordem que ja et passo el fil, que nosaltres fem, bueno, tot Ràdio Estel fa un programa especial.
Sí, senyora, des de la Rambla Catalunya, des de la parròquia Sant Ramon de Penyafort, allà hi serem els tres programes, el matí a Ràdio Estel, la caravana i Camins.
I Gerard Carrión.
I Gerard Carrión, també fent sardanes a primera hora del matí. Passeu-vos-hi i riurem tots plegats amb una diada com aquesta de Sant Jordi, que
val molt la pena.
Exacte. Anem a musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Dani Martín. I avui l'exvocalista del Canto del Loco ens fa viatjar fins a Madrid per parlar dels diferents reconeixements que la ciutat entregarà el proper 2 de maig a reconegudes personalitats de la política, l'esport, l'entreteniment i, com no podia ser d'una altra manera, la música. En aquest cas, Dani Martín serà galardonat amb la Gran Cruz de la Comunitat de Madrid, un premi que rendirà homenatge a la seva trajectòria artística, amb especial menció a la seva etapa com a líder indiscutible del grup de pop-rock El Canto del Loco. A tot això no està de més recordar que el 2 de maig, el dia en el que es lliurarà aquest premi del que us parlava, serà la segona aparició pública del solista madrileny d'aquest 2023, des que a finals de l'any passat va anunciar que es prenia un temps per descansar, per reflexionar, gaudir, compondre, crear, pensar i llegir, i tot el que li vingui de gust fer. Així, doncs, molt bones notícies, no?, per Dani Martín. Jo crec que el millor regal seria que tornés El Canto del Loco. Veig que no és gaire possible.
Sí.
I res, avui excusa perfecta per acabar amb un dels seus temes més mítics, juntament amb El Canto del Loco, aquest Zapatillas.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, no hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. De pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. El ticket de la hora, y cuando vuelvas a ponerlo te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
La Caravana, un programa sobre rodas.
I avui sí, tocava cantar després de setmana i mitja d'encostipat. He recuperat la veu. Nina Agustí,
reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català. Avui es torna a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar-li a la gent, a la nostra audiència, exactament què.
Doncs si tu recuperes la veu, Joan, nosaltres, a la pregunta del dia, recuperem la notícia de l'aprovació de la llei del benestar de l'animal.
T'ho has fet tenir bé, això, eh?
Sí.
M'ha agradat.
M'ha fet gràcia, fins i tot, perquè he pensat després, no té cap sentit. Però sí, recuperem aquesta notícia, aprovada la nova llei del benestar animal. Sí, senyores i senyors, ja fa un mes i quatre dies, exactament, perquè va ser el 16 de març del 2023, que la nova llei es va aprovar i volem saber si la gent està al dia de tot el que contempla. A veure, contempla moltes coses, eh?
Sí?
T'haig de dir, sí, moltíssims punts. Val. Però alguna cosa els oients segur que han escoltat, sí, d'acord? La pregunta del dia, doncs, ha estat què en penses d'aquesta nova llei i si li sembla bé un dels punts més polèmics de tot plegat, que és has de fer un curs per tenir un gos. I si tens el gos, l'has de fer.
Encara que ja el tinguis, el gos, eh?
Si ja el tens, jo que en tinc un que farà 17 anys, si la vida vol que estigui viu a l'octubre, que és sí, quan home, sí, s'haurà de començar a fer tot això, que ja farà 6 mesos de l'aprovació, hauré de fer l'examen, tindré 2 anys per passar la prova aquesta. Tot i així, què se sap d'aquest examen, d'aquest curs, doncs que serà online i que serà gratuït, i doncs res, és un dels punts que et comentava que són més polèmics. I aquí, doncs volem saber què opina la gent del carrer. I ja que, bueno, a tu, Joan, en principi et sembla bé, veig que no estàs indignat.
Jo tinc gat.
Mira, gat, no sé si l'has de fer o no, eh? No ho
Li
sé.
Li preguntarem al nostre expert del dia.
Sí, 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 sí. Va, continuem amb la polèmica de la llei del benestar animal.
Sí.
I volem saber si la gent, en primer lloc, si sap alguna cosa d'aquesta llei.
Val.
Val. Anem a fer un testeig de l'ambient, a veure si la gent ha escoltat alguna cosa o no sobre la nova llei del benestar animal. Escoltem-ho.
No, la veritat, no tengo... O sea, sí, he escuchado hablar de ella, pero no sé qué consiste. No me la he leído.
He visto solo como cosas en Instagram, como de Pac-Man y así.
Es la primera vegada que l'escolto.
Només sé que s'havia de fer un curs per si volies tenir un gos i, no sé, alguna cosa més, ¿no? Que era obligatori, que era més.
Creo que no cubría muy bien a los perros de casa, tal vez. Eso, no, solo eso.
No molt més, la veritat.
Ja veus que anem una miqueta perduts, sí, i perdudes.
Peixos, eh?
Sí, una miqueta peixos, però hem vist que els punts més polèmics sí que han sortit. Mm-hmm. La obligatorietat de fer aquest curs per tenir un gos i l'altra, que els gossos de caça estan exclosos d'aquesta normativa, mm-hmm, i això ha fet enfadar a moltes persones perquè l'enduriment del maltracte animal en aquesta nova normativa doncs sí que és present i no els protegeix a aquest tipus de gos, no? Els gossos de caça. Però escoltem els nostres participants d'avui. Què opinen d'aquest nou curs per ser amo? Amo queda una mica lleig, però per ser propietari d'un gos. Els hi sembla bé? Escoltem-ho.
No, sí, creo que es muy bueno. En muchos países las personas en Navidad le compran a las niñas y a los niños un regalo, un perrito, y después lo abandonan porque no saben la responsabilidad que es tener una mascota. En general, no solamente un perro, puede ser un gato, un canario, tienes mucha responsabilidad. Así como la gente tiene que hacer cursos para ser padre o madre, deberían ser lo mismo.
Es una medida para asegurar como que el animal esté bien. Creo que no me disgusta. Creo que al menos de prevención serviría. Igual va a ser más engorroso, tal vez la gente ya no quiera adoptar, pero así, no sé, un filtro más para poder adoptar un perrito.
Creo que me parece bien, porque es una forma de dar unas pautas para regular cómo tratar a un animal, ¿no? No sé.
Bé, perquè comporta unes responsabilitats i pot estar bé que la gent ho conegui i pues, es faci responsable de les responsabilitats que comporta.
Evidentment que comporta tenir responsabilitat tenir un animal a casa. Recordem des d'aquest programa que no és una mascota, que és un ésser viu.
Exacte, correcte. De fet, és un company de vida més, eh? Amb més pèl o menys, perquè hi ha gossos que no en tenen gaire,
sí,
però és una vida més, eh? I cal tenir 100% aquestes responsabilitats presents. Tot i així, encara tinc més testimonis, Joan.
Som-hi.
I volem saber si acabarem fent un 100% a favor d'aquesta nova llei. Serà una de les primeres vegades que veurem tots els participants, d'acord? Escoltem-ho.
Pues em sembla superbé, perquè hi ha molta gent que no sap com tractar els gossos ni com educar-los i al final pues, és un perill per al gos perquè llavors al final la seva salut i tot això es veu perjudicada per una persona.
Jo tinc mascota, no conec molt bé aquesta nova llei, però em sembla bé perquè em sembla que
les persones que tinguin un gos, una mascota, que hagin de tenir cura, que estiguin preparades. Pues què et sembla?
Em sembla genial, la veritat. O sigui, haurem de fer també amb els nens, però amb els gossos també és molt important, perquè hi ha gent que té gossos que hauria d'estar prohibit.
Amb els nens també creus que seria
necessari? No, o sigui, no, però al final és una gran responsabilitat dels gossos. Jo que tinc un gos comporta una gran responsabilitat. O sigui, ja sigui alimentar-lo, treure'l cada dia, i crec que és molt important.
Saps que tu també l'hauràs de fer, no?
Sí. Vale. Sí, crec que és un rotllo, però al final jo crec que sí, està bé.
És un rotllo que s'ha de fer.
Efectivament, i també efectivament tenim un 100% a favor d'aquesta nova llei del benestar animal. Ara sí, així doncs tenim un bon resultat, eh? Mare meva, jo no apostava per aquest resultat. Ara sí, és hora de donar pas al...
el bonus track.
M'agrada molt el temacle del bonus track avui, eh? José Matosas, que està en tot, com sempre. Ara escoltem un noi que ens dona el seu punt de vista i ens planteja molts altres aspectes, Joan. Sí? Veuràs que dona més detalls. Sí, escoltem-lo.
Sí, jo penso que és una mesura conservadora, però que és necessària perquè ja hem vist tots els casos de maltractament animal i de com es tracten els animals avui en dia. Hi ha, sobretot, a les ciutats, però també als pobles i de més. I n'hi ha gent que té gossos molt grans amb pisos molt petits, o gent que té el gos al camp i no li dona ni aigua ni menjar esperant que ja s'arregli ell pel poble donant voltes. Del mateix poble, el típic gos del poble que està passejant per allà i li dona de menjar a qualsevol persona, bueno, que com a mínim...
Clar.
Ja ho veus, eh?
Clar.
Sí que és veritat que molts i moltes segur que hem vist algun d'aquests gossos dels pobles, no?
Sí.
Que van per lliure. Doncs, com que hem de donar més aspectes sobre aquesta llei...
Clar, tu deies, tu tens gos, no?
Sí, jo tinc gos.
Per tant, hauries de ser una experta en aquesta llei. Per tant, explica'ns una mica aquests punts bàsics que cal saber sobre aquesta nova llei de protecció animal.
Exacte. En primer
lloc, de benestar animal.
No només recull apunts, sobre els gossos, sinó que també entren altres animals. Ara t'explico. En primer lloc, algun dels punts, perquè n'hi ha moltíssims.
Sí?
El primer, prohibit deixar sense supervisió a un animal per més de 3 dies.
Home, clar, 3 dies...
No, és que hi ha gent que ho fa, Joan.
Sí?
Vull dir, si s'ha de fer una llei és perquè hi ha gent que ho fa, d'acord? Pel que fa als gossos, no poden estar més de 24 hores consecutives sense companyia.
Tu diràs.
D'acord? Vull dir, no és normal que un gos estigui més d'un dia sol. S'endureixen també les penes per casos de maltractament animal, fins a 24 mesos de presó, i si hi ha mort de l'animal, fins a 36 mesos, o podríem arribar també a parlar de multes de fins a 200.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Ben fet. Què vols que et digui? Per mi anem una mica tard amb això, eh? Per altra banda, també, sacrifici zero, excepte per motius sanitaris o eutanàsics, d'acord? També, per altra banda, ja no es permet la venda de gats, de gossos, ni fures a les botigues d'animals, ni tampoc la seva exhibició ni exposició. Tanmateix, xip obligatori, i en el cas dels gats, Joan, que tu tens un, també hauran d'estar esterilitzats sempre.
Ho està.
Ah, molt bé, amic, estàs al dia.
Jo estic content, ell no ho crec.
I per últim, ja t'he dit que no només hi havia gats, gossos i en aquest cas hem esmentat les fures, sinó que també trobem les baralles de galls i el tir al colom, d'acord?
Però això ja era il·legal,
que aquí,
eh?
Cosa que aquí a Catalunya, des del 1988, les baralles de galls ja estaven prohibides, però es veu que no tot el territori era així. I també els zoos i els delfinaris s'han de reconvertir en centres de recuperació d'espècies autòctones. Per tant, a part de tot això, cal tenir present que els gossos de caça doncs estan fora d'aquesta nova llei.
Escolta, molt ben explicat tot plegat. Nina Agustí, moltíssimes gràcies. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem a la caravana amb un nou mar o muntanya per parlar d'habitatge.
Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes. Et notes cansada? prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la Caravana, mar o muntanya.
35 minuts que passen de les 3 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país. A Barcelona li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme, la neteja, que són les qüestions que precisament més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat per als seus ciutadans? Avui proposem als partits que es presenten a aquestes eleccions municipals i que ens acompanyen parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, l'habitatge. I per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora a Joan Ramon Riera. Ell és regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller del Districte de les Corts. Joan Ramon, què tal? Molt bona tarda.
Gràcies. Hola, molt bona tarda.
I també Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular i consellera del Districte de les Corts. Irene, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La primera pregunta que us vull plantejar per encetar aquest debat, jo ja sé que és molt generalista, la venim fent fa unes quantes setmanes, és si el gran problema de l'habitatge a Barcelona és precisament l'especulació que se'n fa d'aquest habitatge, Irene.
A veure, l'habitatge a Barcelona és un problema molt complex, és a dir, és una ciutat que, doncs, és, al final, què és el que regula l'oferta, els preus del lloguer o els preus de la vivenda, no? És la llei de mercat, oferta-demanda. Vivim en una ciutat que, doncs, té coses molt positives, no? Tenim una ciutat que té moltes oportunitats de feina, d'oci i de més, però, per contra, doncs, és una ciutat molt demandada per aquests motius, no? Molta gent de la província, molta gent de pobles vol anar a les grans ciutats, no? El que estem denominant que aquelles poblacions més rurals estan desapareixent per anar a les grans ciutats com pot ser Barcelona. Això què implica? Que, a més, Barcelona és una ciutat amb límits, límits de Collserola a la muntanya, límits de mar, és una ciutat que li costa expandir-se perquè té uns límits que no té, per exemple, Madrid capital, no? A més, doncs, té un turisme, és una de les ciutats més visitades del món i d'Europa, doncs això també fa pujar el preu de la vivenda. Però, per contra, també hem vist que hem tingut diverses administracions, diversos governs municipals que no han fet els seus deures, per exemple, en matèria d'habitatge dintre d'aquells sòls de l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple, falta construcció de vivenda social a Barcelona en zones com, per exemple, la zona franca o la zona de Sant Andreu i eixos com l'eix de Sagrera, doncs hi ha sòl per construir vivenda social. Això faria, doncs, rebaixar o ficar, diguéssim, solució a molts problemes de vivenda, no? A més d'altres qüestions, per exemple, que l'Ajuntament es presentés com a aval o garantia de joves que volen accedir a una vivenda o de famílies que volen accedir a una vivenda, i, per contra, trobem un ajuntament que es denominava l'ajuntament més social de la història, un govern de Comuns, Partit Socialista, que no ha fet absolutament res, no? Doncs, de totes aquelles vivendes que es van prometre a l'inici de la legislatura, doncs, s'ha quedat molt lluny aquest govern de socialistes i comuns de fer-ho possible.
Joan.
No, doncs, mira, molt ràpid. Jo, si situem el focus del problema, estic d'acord que l'habitatge és el principal problema de la ciutat de Barcelona i ho situaria en el fet de que n'hi ha poc. N'hi ha poc de públic i n'hi ha poc de privat. I en aquest sentit la resposta ha de ser polièdrica. Jo voldria començar trencant una llança en favor de les dues administracions que han apostat fort per l'habitatge. En primer lloc, el govern de l'Estat, amb totes les propostes que ha posat sobre la taula, i algunes ja en marxa des de fa mesos, com és el bono d'alquiler joven, no? Amb els 250 euros de suport al lloguer pels menors de 35 anys, això com a exemple de mesura que està ja en vigor i en funcionament des de l'any passat. I l'altre és...
Que Pedro Sánchez ahir deia que usaria tot el parc d'habitatge de la Sareb,
efectivament,
no?
Efectivament.
Més 46 habitatges més. 46.000, volia dir.
46.000, exacte. I a més, l'Ajuntament de Barcelona, que ha seguit tirant endavant el Pla Municipal de l'Habitatge des del 2015. Sí que m'agradaria subratllar allà que, per exemple, per posar algunes xifres, el govern municipal de Colau s'han fet tants habitatges com va fer Jordi Hereu en 4 anys. I jo crec que això també s'ha de dir. Vull dir, quan l'alcalde socialista, escolta, hi ha una acceleració en la promoció d'habitatge públic, i això és una realitat. Què estem posant damunt de la taula? Doncs una solució polièdrica, és a dir, hem de defugir del dogmatisme, hem de defugir de l'enfrontament entre públic-privat, i si el problema de debò és que n'hi ha poc, és que n'hi ha poc de públic i n'hi ha poc de privat. I hem de ser capaços de promoure habitatge privat, que els promotors també vinguin a fer inversió a Barcelona, però a la seva vegada hem de tenir cura tant de... Bueno, hem de ser capaços d'impulsar un nou pla d'habitatge i impulsar incentius precisament perquè els joves que venen a Barcelona, ja sigui a estudiar, a treballar i tal, es puguin quedar i construir un projecte de vida a Barcelona. I és per això que, per exemple, estem proposant el que en diem el Pla 500, no? Que bàsicament es tracta, en base a la col·laboració público-privada, que els propietaris cedeixin per un període de temps X els seus pisos a l'Ajuntament de Barcelona perquè l'Ajuntament de Barcelona els pugui llogar a preus per sota mercat, i amb ajudes, diguem, fins a 20.000 euros per la rehabilitació del pis, amb 95% de bonificació de l'IBI. És a dir, i assumint el risc de morositat. De manera que el propietari està cobert, i disposarem d'un parc que hem calculat aproximadament doncs, quasi 4.000 habitatges, que 4.000 habitatges vol dir mínim 8.000 persones. Vull dir, vull dir que ens poden permetre 8.000 joves que puguin construir el seu projecte de vida a Barcelona.
Irene, ja que tenim algú del PSC i de l'altra banda algú del Partit Popular, t'ho volia preguntar després, però aprofito la vinentesa per preguntar-t'ho ara, què n'opines de la proposta de Pedro Sánchez sobre tots aquests habitatges de la Sareb, més aquests 46.000 habitatges que va prometre ahir?
També, doncs, em sembla molt bé si fossin solucions que al final fossin de veritat, no? Primer que arriben aquestes mesures a 40 dies d'unes eleccions municipals i autonòmiques a Espanya. El problema de la vivenda ve de fa molts anys, i ara justament a 40 dies d'unes eleccions doncs, anunciar aquestes coses ens dona la sensació que és més que res una propaganda electoralista, no? Però ens semblarien bé, encara que fos una propaganda electoralista, si de veritat, diguéssim, Pedro Sánchez, quan anuncia les 40.000 vivendes del Sareb que les posa a disposició i tal de la gent, fos de veritat, no? Resulta que al final aquestes 40.000 vivendes que anuncia, de les 50.000 vivendes que anuncia, al final solo en queden 9.000. Per què? Perquè d'aquestes 50.000 vivendes que anuncia, 14.000 resulta que ja estan ocupades o en règim de lloguer. Per tant, s'han de treure. Descompte de 50.000, ja menys 14.000. D'aquestes 50.000 menys les 14.000 hem de restar unes altres 15.000, perquè resulta que unes altres 15.000 vivendes ja era un projecte de la Sareb, que això és el Banco Malo, no? Ja estaven en projecte, no construït, en projecte. I després de les 21.000 que queden de totes aquestes restes, hem de descomptar unes altres 12.000, perquè resulta que aquestes 12.000, segons la ministra Calviño, després del Consell de Ministres de l'altre dia, va admetre que falta readequar-les. És a dir, que no pot entrar ningú a viure dintre d'aquestes vivendes. Total, cada 50.000 vivendes ens hem quedat en 9.000 vivendes que són propietat de comunitats autònomes, ajuntaments, i que la majoria d'elles estan a Comunitat Valenciana, Catalunya, i ara no recordo quina comunitat més. Però que al final, perquè ens donin compte, tenim un govern d'Espanya que tan sols anuncia titulars que semblen ser molt bons, però que són enganyifes. És a dir, estan enganyant a la gent. A mi em semblaria molt bé que encara que fos 40.000, encara que estiguin denunciant mesures electoralistes a 40 dies d'unes eleccions, em semblaria molt bé si de veritat fos veritat. Em fastidiaria en el sentit de, com a partit polític, de, ostres, doncs treuen això, que tal, però diria, bueno, doncs és bo per la gent, no? Però és que ni això. És que estan mentint. És...
Jo, Ramon, que deia que no,
eh? No, home,
no, és que, veritat, però clar, és que si reconegut per la ministra...
Si parléssim des de l'autoritat d'haver fet una gran aportació a l'habitatge assequible a les ciutats d'arreu d'Espanya, diria, mira, discutim-ho. Però és que el Partit Popular és el que va eliminar la deducció per tenir el primer habitatge, l'habitatge habitual dels treballadors i les treballadores d'aquest país. ¿Vale? Des de Mariano Rajoy ja no ens podem deduir la hipoteca als treballadors i les treballadores
d'aquest país. Què està governant Espanya des del 2018? I per què no ho heu posat quan heu governat?
El Partit Popular. El Partit Popular, l'aportació que ha fet en el mercat de l'habitatge és zero. És zero. I insisteixo, o sigui, ara mateix, amb els 43.000 o 46.000 habitatges de la Sareb, és que sí que és veritat, s'ha anunciat ara, però és que ja tenim 300 habitatges conveniats entre Ajuntament de Barcelona i Sareb. És que això ja està en marxa. És que això ja està funcionant.
Anem aquí, si em permeteu, anem a Barcelona.
I ja tenim acord de llei d'habitatge, que ens ha de permetre mobilitzar molt més habitatge, tant públic com privat. I jo insisteixo, jo vull fer una crida a la implicació de la Generalitat de Catalunya a les polítiques d'habitatge, perquè fins ara les estem fent el Govern d'Espanya i l'Ajuntament de Barcelona. Amb dos, amb participació socialista.
Feu aquesta crida quan aproveu pressupostos a la Generalitat?
No, ja vam firmar ja un conveni amb el Plan 20.000 Viviendes, t'estic parlant de fa un any i mig, vam firmar un conveni Ajuntament de Barcelona amb el Ministeri, on ens feien una aportació de 70 milions d'euros per finançar nou habitatge públic a Barcelona. I això, per exemple, la Generalitat de Catalunya no ho ha fet. No ho ha fet. I això és un crec que, i a més, voldria subratllar-ho, l'habitatge és competència exclusiva de les comunitats autònomes. O sigui, ens estem implicant, i qui hi està compromès i qui hi està implicat és qui no té la competència. Perquè som els que vivim el problema, els ajuntaments, som els que vivim el problema en primera persona.
Joan Ramon, això no és veritat.
Perquè
no volem
que
els joves
marxin. La competència exclusiva
els ajuntaments
de la Generalitat
de
Catalunya.
Els ajuntaments tenen competència de fer vivendes de protecció
oficial. En gestió de sol.
Bueno.
En gestió de sol.
Bueno, però no podem
però
dir...
Nosaltres sempre hem anat més enllà. I més, m'agradaria subratllar-ho, l'Ajuntament de Barcelona ha sigut líder, diguem, en la construcció de noves polítiques d'habitatge. I jo insisteixo, crec que la solució no està, i ho dic així, en tirar-se els plats pel cap, si ni està en el dogmatisme liberal ni en el dogmatisme, diguem, d'ultraesquerra, sinó que està en la col·laboració de tots.
Alguna cosa falla quan els joves, i ja no tens joves, perquè el tema de la vivenda...
T'ho dic, falla el mercat. Falla el mercat.
Bueno, i les administracions també.
No, per exemple, falla el mercat.
Per exemple, per què
falla l'oferta, que no hi ha oferta.
No, exacte. Això és un dels punts del que falla el tema de la vivenda a Barcelona. Però, per exemple, per què la limitació dels lloguers, que és algo que l'esquerra, per exemple, sempre anuncia, ha fallat, i aquí ha fallat l'administració. Per exemple, en ciutats com Berlín, Londres o París, s'ha vist que això no tan sols beneficia, sinó que fa l'efecte contrari. La limitació de lloguers, què fa? Que molts propietaris de pisos, com li estan limitant els preus de lloguer, tanquin els seus pisos i encara l'oferta es redueixi per aquestes limitacions i aquest intervencionisme dels ajuntaments amb la propietat privada.
Anem precisament a això, si em deixeu, perquè Barcelona sí que és veritat que és el podi de les ciutats amb l'habitatge més car del sud d'Europa, segons el portal immobiliari Idealista, que ha analitzat ciutats com Lisboa, Madrid, Porto, Milà i Roma. Com ho fem per abaratir el cost del metre quadrat a una ciutat com Barcelona? Cal una regulació?
Sí. Sí, i ja la tenim sobre la taula. Ja hi ha un acord per promoure la primera llei d'habitatge a Espanya que preveu un control de preus. I ja està. I, de fet, a Catalunya vam tenir aquella experiència que després va tombar el Constitucional i tenim informes de que ens diuen de que mentre va estar vigent, el preu a Barcelona va baixar, el preu del lloguer. El preu a Barcelona, durant aquells mesos, el preu a Barcelona va baixar. O sigui, tenim una experiència positiva i tenim una proposta de llei ara damunt de la taula, que què és el que preveu? Doncs, ostres, les pujades controlades amb l'IPC fins al 3%. A grosso modo, t'ho dic així una mica pel boc gros. Però, a la seva vegada, també preveu doncs, bonificacions i incentius precisament en ares de mobilitzar els habitatges buits que hi ha, jo dic així, no només a Barcelona, sinó arreu del país. Vull dir que hi hagi que els propietaris tinguin un incentiu a llogar. I, escolta, i millor per ells, perquè així també en tindran renda. Però aquest és una mica el plantejament que hi ha damunt de la taula, que, a veure, no és, tampoc és turborevolucionari, però sí que és una passa endavant rellevant.
Irene.
Això que diu el Joan Ramon és una mitja veritat, mitja mentira, el que quan va estar en vigor aquest tema, les vivendes es van controlar o van a baixar el preu. Les vivendes que
el lloguer
van
a Barcelona.
El lloguer a Barcelona... Les vivendes que van baixar al lloguer a Barcelona van ser les vivendes més cares, mentre que les més barates van a pujar-se. És a dir, les més assequibles pel ciutadà, diguéssim, les que el ciutadà de classe mitja, que és la majoria de persones a Barcelona, les vivendes que eren més assequibles per ells van pujar de preu, mentre les més cares, on el ciutadà de classe mitja ja no pot accedir, van baixar tan sols un 5%. Però, diguem, un pis a Pedralbes del lloguer, quanta gent a Barcelona, quin percentatge de gent a Barcelona se'l pot permetre? Doncs, bueno, per molt que baixi un 5%, doncs segurament aquella vivenda segueixi sent inaccessible per la majoria de ciutadans que ja no podien accedir. Mentre que la vivenda més assequible va pujar.
No tenim previst fer polítiques d'habitatge a Pedralbes, precisament.
No parlava tant d'un pis a Pedralbes.
No és el target.
Diu a Pedralbes, diu a l'Eixample, Joan Ramon. És a dir, a Barcelona en general...
A l'Eixample sí. A l'Eixample tenim proposta.
Bueno, perfecte, proposta. Però és que heu governat aquesta ciutat durant molts anys. Esteu cogovernant la ciutat. És a dir, el Partit Socialista no és garantia absolutament de res a la ciutat de Barcelona, perquè teniu precisament el bastó de mando juntament amb la senyora Colau a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, no sou, el Partit Socialista no es pot presentar com a alternativa absolutament de res, perquè heu tingut a la vostra mà temes de seguretat, tema de vivenda. És a dir, esteu governant juntament amb la senyora Colau aquesta ciutat. Si no s'ha fet res més, és perquè el Partit Socialista ha mirat cap a un altre costat. Llavors, i passa el mateix també a Espanya, és a dir, si el problema de la vivenda, i ara el senyor Pedro Sánchez anuncia a 40 dies de les eleccions certes mesures, doncs, bueno, no em pot vindre aquí ningú del Partit Socialista parlant-me del senyor Rajoy, que és que el senyor Rajoy també té una data de caducitat. No, perquè quan es governa a Espanya també es pot desfer el que ha fet l'anterior, i no ho heu fet. Llavors, si hi ha tanta crítica al que es va fer...
I sort que ho vam fer amb la reforma laboral. Sort que ho vam fer amb la reforma laboral.
El 2023, el senyor Pedro Sánchez no ha mogut ni un sol dit. Llavors, no ens podem queixar del que s'ha fet fa 7 anys.
No és cert. Ja tenim el bon alquiler joven. Tenim
el bon alquiler joven, mira, 8 de cada 10 joves no ha aconseguit l'abonament jove.
Una proposta de llei sobre habitatge que no havia passat en 40 anys de democràcia, que preveu un control de preus i que preveu incentius per incorporar pisos privats al mercat de lloguer. Tenim una proposta on assumim el risc des de l'Ajuntament de Barcelona, diguem, assumim el risc de posar més pisos en lloguer, vale? I amb una bonificació sobre el llogater de 500 euros, amb un màxim de 500 euros. És a dir, estem disposats des de l'Ajuntament de Barcelona a intervenir al mercat, perquè l'error està... O sigui, els problemes d'on venen? Doncs del mercat. O sigui, jo quan l'economia de mercat regula béns i serveis, escolta, res a dir. No tinc cap com afegir. Però quan el mercat regula drets, des de lo públic hi hem de dir la nostra. I hem de trobar el punt d'acord entre privat i públic perquè les persones, diguem, amb menor renda puguin viure a Barcelona i no hagin de marxar. Perquè les persones que estan iniciant el seu projecte de vida, joves i que acaben els estudis universitaris, per exemple, doncs puguin seguir vivint a Barcelona perquè tenen ganes de fer-ho.
Ara em deies amb menor renda, jo crec que el problema de tot plegat i que la cosa sigui tan greu rau en que, per exemple, un jove de 37 anys al barri de Gràcia no pot anar a viure sol perquè de mitjana el lloguer val 1.500 euros, per exemple. Parlem de més situacions de Barcelona perquè... Més dades que tenim és que 2 de cada 10 baixos comercials de Barcelona estan ocupats, segons l'empresa BrickBro. A la demarcació de Barcelona hi ha un total de 4.229 locals ocupats, segons aquesta consultora immobiliària. Com abordem l'ocupació?
A veure, em deixes dir una cosa? Primer, em sembla una xifra... més alermant que certa.
Ja estem.
Ho hauríem d'estudiar, això, perquè 2 de cada 10 són molts, primera. Segona, abordar l'ocupació, nosaltres som els que hem impulsat, i a més diversos ajuntaments socialistes d'arreu, som els que hem impulsat la modificació del dret civil català per tal de que siguin els ajuntaments els impulsors dels desnonaments en casos de conflictes veïnals, etc. Perquè moltes vegades han estat els propietaris que no han tingut cura de la seva propietat.
Ui, com?
Això ha passat, i això passa.
O sigui, estem donant la culpa al propietari d'un pis o un local perquè li han ocupat la vivenda? Espera.
Jo no dic això. Jo el que dic és que a vegades els tràmits s'allarguen
per culpa de la persona que li han ocupat la vivenda, no?
Perquè el propietari no està sent àgil en l'impuls de les mesures i en l'impuls del desnonament. I això està passant. I més en qüestions... I ha passat, per exemple, jo com a regidor de les Corts ho he viscut i ho estic vivint al carrer Felipe de Paz en un cas concret. Ara, per això et qüestiono la xifra, perquè jo, per exemple, com a regidor de les Corts tinc un cas d'aquests. Tinc un cas, no en tinc 30. I en canvi tinc centenars de locals comercials al districte de les Corts. Per això t'he qüestionat la xifra, perquè...
No és meva,
Estem en el terreny i tinc un cas.
D'una consultora immobiliària que es diu Brickbro.
Tinc un cas en què des de l'Ajuntament de Barcelona estem perseguint el propietari per tirar endavant l'acció judicial. Dit això, nosaltres no considerem l'ocupació com una solució habitacional. I aquí segur que coincideixo amb la senyora Pardo.
Sí,
no,
òbviament.
L'ocupació no és una solució habitacional raonable en cap cas.
Està molt bé. El que es refereix al senyor Riera en aquest sentit del local ocupat al carrer Felipe de Paz aquí al districte de les Corts és el que passa a vegades en molts pisos on no se sap on està el propietari, on el propietari no denuncia...
Són grans bancs, a vegades...
A vegades són grans bancs i tal. El tema de l'ocupació, a vegades...
Que sigui un gran banc no l'eximeix de la seva responsabilitat social vers la seva propietat.
Però tots sabem que quan l'ocupació t'afecta directament, la persona que li han ocupat, jo què sé, doncs amb una senyora que s'ha anat de vacances 3 mesos i li han ocupat el pis... Doncs segurament aquesta senyora, en temes d'agilitat, sigui la més àgil del món. El problema és tant que un banc té un edifici de pisos i no en fa res, perquè no li interessi, o més igual els motius que sigui.
I tu ets comprensiva amb això.
No és comprensible, però espera't un moment que acabi. És a dir, el que s'ha de fer en aquests casos, l'ocupació no afecta directament només a la propietària o al propietari del pis, sinó afecta a l'entorn. És a dir, una ocupació afecta no només a la persona, sinó a tot l'entorn, al carrer, a la comunitat de veïns, al que sigui. Per això, des del Partit Popular, proposem que davant d'aquests fets sigui la comunitat de propietaris de l'edifici que es pugui personar de forma directa per denunciar aquests casos. Perquè precisament locals com el del carrer Felipe de Paz, doncs, que molesten els veïns, sigui la pròpia comunitat de veïns davant d'un cas on no se sap qui és el propietari o costa molt saber qui és el propietari, doncs sigui la pròpia comunitat de veïns que davant d'un cas així es pugui personar per al tema del desnonament. Doncs això és el que han de fer els ajuntaments.
Sí, ara em fas dubtar, però jo diria que el Partit Popular al Parlament de Catalunya va estar a favor, i veu votar a favor, diria. Ara em feu dubtar, però... De que els ajuntaments... Això és recent. Això encara... O sigui, tot just es va aprovar al Parlament de Catalunya.
I tampoc en tinc una agència d'això, però...
Jo crec que aquí... Jo dic així, tampoc no ens hem de barallar sempre. Vull dir que aquí, amb això podem estar d'acord.
El tema que no pot ser...
La institució, com a defensora de l'interès general i de la convivència, i garant de la convivència, podem fer-ho junts i des de l'administració podem actuar i instar desnonaments als
jutges. El que no pot ser, que és el que està passant a Barcelona, és que hi hagi... que es miri cap a un altre costat, que tingui més drets aquell que dona una patada a la porta, perquè sembla que aquell que dona una patada a la porta té més drets que el propi propietari d'un pis, que veiem imatges com Can Vies i certes que alteren la convivència a barris, històricament, barris que
has citat, escolta, Can Vies, i d'això...
Bueno, quants anys fa del tema de Can Vies? Quants problemes està donant? Per què no s'ha fet res durant aquests anys? Per què? Escolta, jo crec que em podeu contestar.
Formeu
part del govern municipal.
T'hauria de contestar el senyor Trias, que va ser el que va pactar amb els ocupes,
i els lloguer. Escoltem una cosa. Porta el Partit Socialista 4 anys en govern.
Sí,
no s'ha fet res. Tenim tot un barri... Sí que és veritat. És a dir, els ocupes segueixen allà i molestant a tots els veïns,
i
moltes incidències. I Barcelona pateix 1.500 ocupacions a l'any. 1.500. Catalunya té...
Permet-me que també posin dubte aquesta xifra.
Sí, tot amb dubte. Catalunya pateix el 40% de les ocupacions de tot Espanya. I Barcelona és on, al final, rauen quasi totes les ocupacions de Catalunya. Com pot ser? Algú està fallant. Hi ha un efecte crida de les ocupacions de Barcelona.
Fem una fallant, o sigui, algú està fallant. I té raó, la Irene.
L'Ajuntament, el govern... No.
Fem una cosa. Alguna cosa està fallant.
El preu.
Què és el que està fallant? Mira, els hi he preguntat a Joan Ramon Riera, regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, conseller de Districte de les Corts, i a Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular i consellera també del Districte de les Corts, si es podien quedar una estona més a xerrar amb aquesta conversa que està resultant molt interessant sobre aquest debat de l'habitatge. Anem a escoltar els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem parlant sobre l'habitatge amb ells dos. Va, fins ara.